Jaime Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. El carnaval de la crisi. Així ho han titulat molts diaris a l'hora de parlar de la festa del Carnestoltes que avui s'ha iniciat a Ripollet. Egipcis a l'Ajuntament, hippies al mercat i milers de nens convertits en superherois o personatges de conte es poden veure ja a la nostra població. Però com dèiem, tant les comparses com els particulars han optat enguany per estalviar a l'hora d'elaborar les disfresses d'aquest carnaval per tal de fer front a la crisi. Demana la disfressa a un amic o familiar, comprar només els complements en lloc del vestit sencer o disfressar. Empreses més senzilles i econòmiques han estat les opcions aquest Carnaval 2009. Una situació, però, que estem segurs no restarà originalitat, alegria ni bon humor a la celebració del Carnestoltes a la nostra població, de la qual en parlarem a l'info d'avui. Passem a recomanar la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard, els titulars. Tancat el termini per sol·licitar un pis de protecció oficial de la nova promoció que l'IMSOL construirà als Pinatons.
En parlarem amb la Glòria Vendrell, cap del Servei Jurídic Administratiu de l'IMSOL, que ens explicarà com s'ha desenvolupat tot el procés.
Aquesta tarda comença el Carnaval 2009.
S'iniciarà a les 5 de la tarda al Pavelló Joan Creus amb el Carnaval Infantil. Demà serà el dia de la Rua i del Carnaval Jove.
Durant aquesta setmana s'han dut a terme les xerrades sobre educació i desenvolupament.
Organitzades per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, s'han realitzat paral·lelament a l'exposició Compartir un somriure, un recull de fotografies sobre els infants de Guatemala.
I diumenge, calçotada popular.
Està organitzada per l'Associació de Veïns del barri de Maragall i pretén ser un punt de trobada entre veïns i veïnes de tot el municipi.
Avui, sarsuela al Teatre Auditori.
Sota el títol Música Clàssica podrem veure un sainet còmic líric que començarà a les 10 de la nit.
I acabarem parlant d'Amiens, 100 anys.
Ho farem amb l'autor del llibre Salvador Mañosa i amb el pneumòleg Josep Tarrés.
Esteu escoltant Info.
Avui divendres finalitza el termini per presentar les sol·licituds a la segona promoció de pisos de protecció oficial que l'IMSOL que està construint a la zona Pinatons de Ripollet. Durant els propers dos mesos, l'IMSOL analitzarà totes les peticions i publicarà les llistes de totes les persones que a finals de juny participaran en sorteig per accedir a un habitatge d'HPO. Per saber quants sol·licitants s'han presentat, tenim a l'altre costat del telèfon a la Glòria Vendrell, cap del Servei Jurídic Administratiu de l'IMSOL. Molt bon dia, senyora Vendrell.
Hola, molt bon dia.
Quantes sol·licituds s'han presentat fins al moment d'avui?
Fins a hores d'ara, 256, i ens falta la tarda.
Hem de dir que la primera promoció que es va fer a Ripollet, que és la que realment s'està construint ara,
sí,
es van presentar 1 miler de persones.
Uh-huh.
Com valoren la diferència tan gran en el nombre de sol·licitants?
Doncs la veritat és que ens ha sorprès, esperàvem que hi hagués menys sol·licituds. Entenem pel sondeig que hem fet, tot i que s'ha de reflexionar sobre el tema, principalment una de les causes ha estat la por de la gent a la crisi, no? No saben què passarà amb les seves feines i comprar un habitatge, no hem d'oblidar que són habitatges de compra que et condicionaran els propers 25 anys amb el pagament d'una hipoteca, doncs la gent té por.
Mm-hmm. D'aquestes 256 sol·licituds hem de dir que potser no tots poden optar, o sí, ja són els que...
S'estan revisant les primeres, en principi són bastant correctes totes les que hem vist. Sempre hi ha alguna sol·licitud que no compleix, sempre hi ha un tant per cent. S'analitzaran totes degudament un cop estiguin a l'oficina.
Això vol dir que llavors sí que segurament hi haurà sorteig.
Sorteig n'hi haurà segur per establir l'ordre de tria.
Uh-huh.
Vull dir, si n'hi haguessin 178 també hi hauria sorteig, perquè sempre s'ha d'establir l'ordre de tria. No és amb l'ordre en què s'han presentat les sol·licituds, sinó l'ordre que derivarà del sorteig.
Uh-huh. S'han trobat amb algun problema destacat durant tot aquest procés de recollida de sol·licituds?
A veure, el problema que s'han trobat principalment els sol·licitants és en relació a la documentació, que els demanàvem que portessin certificat d'ingressos, que és el que ens fan les empreses doncs, al març, una cosa així, i hi ha empreses doncs, que no els hi han facilitat encara. Llavors, en aquests casos doncs, se'ls ha demanat que ens aportessin nòmines i bueno, ens estudiarem. El no demanar renta per veure exactament quins són els... Perquè la renta que tenen en aquests moments és la del 2007, no? Llavors, per voler mirar ingressos més actualitzats, el demanar 2008, doncs ens hem trobat amb aquest problema. Però vaja, que es solucionarà.
Mm-hmm. Ara, quin és el següent pas en tot aquest procés?
Doncs avui, quan tanquem, ja comença la fase de revisió de les sol·licituds. elaborarem les llistes, la llista d'admesos, la d'exclosos, i intentarem que abans d'aprovar les llistes, doncs la gent que li manca portar documentació ens la porti, o bé trucant, o ja se'ls ha comentat, doncs que si us plau ens ho remetin a l'IMSOL, per no esperar el moment en què aprovem les llistes i que hagin de sortir exclosos per manca de documentació.
Uh-huh.
Un cop ja estan les llistes provisionals, aquell que vegi que està exclòs i considera que no ho ha d'estar té un període en el que pot presentar reclamació, i posteriorment ja aprovem les llistes definitives prèvies al sorteig.
Uh-huh. Teòricament el sorteig està previst pel juny.
Sí, finals de juny aproximadament.
De moment es manté, no?
Sí, 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 en principi mantindrem les dates que ja vam dir, que era de llistes provisionals aproximadament el 23 de març, llistes definitives 10 de maig i el sorteig en principi finals de juny.
Molt bé, doncs nosaltres li agraïm a Glòria Vendrell, cap del Servei Jurídic Administratiu de l'IMSOL, que ens hagi atès avui i que ens hagi parlat de tot aquest procés. En seguirem parlant, evidentment, abans de fer tot aquest sorteig pel mes de juny. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Adéu. Gràcies.
El 91.3 Info.
El passat dimarts 17 de febrer, l'Ajuntament de Ripollet va signar un conveni de col·laboració amb l'IES Palau OCIT. Aquest servirà per realitzar una sèrie de projectes relacionats amb l'ús de les energies alternatives per a ser utilitzats com a recursos educatius a la Casa de Natura.
L'Institut s'encarregarà de redactar un projecte que consistirà en l'elaboració de dos aparells alimentats amb energies renovables, de manera que se'n puguin observar el procés de captació i reconversió de l'energia. La Regidoria de Medi Ambient s'encarregarà de supervisar tot el procés de treball. El conveni implica una inversió per part de l'Ajuntament de 10.000 euros i finalitzarà a finals d'aquest curs.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín, va visitar ahir dijous les obres de les dependències a l'oficina de la Llei de Barris de Can Mas, ubicades al carrer de Montcada. L'oficina, que juntament amb el Centre Cívic Can Mas seran els espais de referència de la Llei de Barris, s'inaugurarà oficialment el proper 28 de febrer.
Els locals situats a l'illa interior del Parc de Rizal acullen l'oficina tècnica i d'informació del projecte, així com nous serveis, i obriran de dilluns a divendres de 8 del matí a 9 del vespre. La primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín, explicava la importància d'aquestes oficines en el marc de la Llei de Barris.
Para nosotros es un equipamiento muy importante, primero por donde está, en una zona muy determinada del barrio de Can Mas, que queremos potenciar y que queremos dinamizar, y segundo por el contenido que van a tener esos locales, que yo creo que van a dinamizar culturalmente, socialmente, todo el barrio de Can Mas.
La compra, reforma i equipament d'aquestes noves dependències ha costat uns 760.000 euros. Tenen uns 650 metres repartits en tres grans sales: el cafetí de Can Mas, el telecentre i la sala tècnica que acull l'oficina de la Llei de Barris i la regidoria de la dona, entre d'altres. A més, hi ha diversos despatxos per atenció personalitzada, tots lliures de barreres arquitectòniques.
La regidoria d'Educació ha organitzat pel proper dijous, 26 de febrer, una xerrada per a mares i pares sota el títol "Iniciem un viatge compartit, comencem P3". L'encarregada d'impartir aquesta xerrada és Agnès Barba, mestra d'Educació Infantil i membre de l'equip d'innovació pedagògica de 0 a 6 anys de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Agnès Barba parlarà de la corresponsabilitat entre família i escola pel que fa a l'educació dels infantils. Una escola que, segons Barba, ha de ser el centre educatiu on els professionals, els infants i les famílies comparteixen el gust i el plaer per al desenvolupament personal, social i cultural. Aquesta xerrada, impulsada per la Comissió Local del Pla Educatiu d'Entorn, s'inclou a les quartes trobades sobre educació a Ripollet. L'acte tindrà lloc al Teatre Auditori el proper dijous 26 de febrer a les 6 de la tarda.
Durant aquesta setmana, l'associació Share Espanya ha realitzat el cicle de xerrades dedicades a l'educació i al desenvolupament a Guatemala. Els tallers han analitzat la problemàtica social de Guatemala i s'ha explorat les possibilitats que tenen les persones i entitats per contribuir a millorar les condicions de vida de famílies que viuen en estat de vulnerabilitat i l'extrema pobresa a Guatemala.
Aquestes xerrades van associades a l'exposició "Compartir un somriure" dins el programa de sensibilització comunitària de l'associació Share, organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, comentava abans de la conferència la seva visió del poble guatemaltec.
Jo aquest estiu vaig estar a Guatemala i vaig veure, i és cert, el tema de somriure, quan veus que la gent no té per menjar gairebé, literalment, i simplement amb una pedra jugant a pistolers o amb un llibre se llegeixen i se llegeixen 10 vegades l'any, però no tenen cap altre llibre. Crec que això és valorable. amb gent que ho tenim tot i que comprem un llibre o el desplacem, o simplement a vegades jo ho he fet quan era jove i l'agafem de la biblioteca i no el tornem.
L'exposició es podrà veure fins al proper 28 de febrer a la Sala 1 del Centre Cultural.
La Casa de Natura estrena un nou projecte per a les escoles del municipi, la construcció i instal·lació de caixes niu pels ocells. Aquesta activitat es va presentar en el catàleg d'activitats educatives que organitza la Casa de Natura pel curs 2008-2009 i ha estat sol·licitada per 3 centres escolars del municipi, el CEIS Escorcell i Ansel Claver i l'Institut Can Mas.
L'objectiu principal d'aquest projecte és el de sensibilitzar i donar a conèixer als escolars la natura de la nostra ciutat i que les persones formem part d'un ecosistema en el qual convivim amb d'altres éssers vius. L'activitat consisteix en una projecció audiovisual on s'explica què són les caixes nius, com es construeixen i s'instal·len i quines són les espècies d'ocells que poden utilitzar-les. A més, també es donen a conèixer les espècies més rellevants de l'avifauna local.
Posteriorment té lloc la construcció de les caixes de fusta. Un cop construïdes, s'instal·laran en els arbres del pati de les escoles que realitzen aquesta activitat.
El recurs de les caixes nius constitueix un material educatiu molt ric, ja que serveixen per a mostrar un moment molt amable de la natura, com és la reproducció de les aus, cosa que promou el respecte i la sensibilització envers aquests éssers vius. La regidora de Medi Ambient i Salut Pública, Gemma Edo, insisteix molt en la necessitat d'incidir en l'educació per modificar les conductes ciutadanes que permeten la proliferació d'aus invasores, així com el costum de donar de menjar els ocells als parcs de la nostra ciutat.
L'associació Vallès Amics de la Neurologia ha organitzat pel proper dimecres 25 de febrer a les 7 de la tarda una xerrada al Centre Cultural de Ripollet. Sota el títol La memòria, un tresor, la ponent, Anna Morera, neuropsicòloga de l'AVEN, parlarà de tot el relacionat amb aquest tema.
Durant la xerrada es farà una explicació de què és la memòria, com funciona i quin tipus de memòria existeixen. També s'explicarà per què es produeixen els errors de memòria i s'ensenyaran quines són les tècniques i estratègies per millorar-los. Amb aquest cicle de conferències i xerrades, l'AVEN pretén ser un punt referent d'informació i divulgació en temes de neurologia a totes aquelles ciutats on té seu, com Ripollet.
El passat 17 de febrer, Miquel Hernández, el nou cap de l'àrea bàsica policial de Cerdanyola, que inclou el municipi de Ripollet, va visitar l'alcalde Juan Parralejo.
Hernández va venir acompanyat de l'inspector Ramon Castellet, cap de la comissaria de Ripollet, i del cap de la policia local en funcions, el senyor José Fuentes.
Esteu escoltant Info.
Tot està a punt per la celebració del Carnaval 2009, que comença aquesta tarda, tot i que el plat fort tindrà lloc demà dissabte amb la tradicional rua. En total, enguany s'hi han inscrit 13 comparses grans i 4 de reduïdes que participaran al concurs organitzat pel Patronat Municipal de Cultura. Més de mig miler de persones que demà es convertiran en un personatge de ficció, de conte, un animal o un objecte.
El nombre de comparses participants ha superat el de l'any passat, que se'n van inscriure 12. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, valorava molt positivament aquesta dada.
Són les dades importants que ens fan creure o veure que hi ha molta participació aquest any, és que hi ha més de 600 persones que ja d'entrada seran les partícips i protagonistes de Carnaval de demà, no? I jo crec que això és digne de destacar-ho.
Per aquest dia, el Patronat Municipal de Cultura ha sortejat 8 equips de so. D'altra banda, en lloc de premis en metàl·lic, el Patronat ha decidit tornar a donar una ajuda econòmica a cada participant. Tornel explicava el perquè.
Aquest any el pressupost de Carnaval l'hem reduït per la via del foc, d'acord? Hi haurà foc, hi haurà bruixes, diables, però tindrem menys que l'any passat i es posarà igual de visible, però menys, perquè nosaltres el que volíem era destacar això, la participació i el que dona vida al Carnaval, que és la gent, i per això aquest any tenim un equip més de música, teníem 7, ara tenim 8, i hem mantingut, no hem pujat, però hem mantingut el que és els 6 euros per persona, i que en lloc ha estat una mesura adequada i encertada, no?
El programa d'actes s'iniciarà aquesta tarda amb el Carnaval Infantil al pavelló de Joan Creus a partir de les 5. Pel que fa a demà dissabte, la rua començarà com sempre a les 5 de la tarda al carrer de Sarrià de Ter i estarà encapçalada pels Diables de Ripollet.
El recorregut serà Rambla de Sant Jordi, de Sant Esteve i Rambla dels Pinatons, passant per Avinguda de Maria Torres fins al Parc d'Oriol Martorell. Cap a 7:45 del vespre, les Bruixes de Ripollet representaran la llegenda popular del Vell i la Vella i llegiran els tradicionals versots. A les 9 començarà al pavelló d'esports Joan Creus l'exhibició de les comparses que participen al concurs i tot seguit el jurat farà públic el seu veredicte. Ferran Tornel ens explicava els premis que s'otorgaran.
Nosaltres farem broma i trofeu al millor conjunt, per al millor vestuari la comparsa més divertida, la millor coreografia. I després recordar també que a la nit tindrem la Marxa Jove i també hi ha una altra previsió individuals que, no, que ja veurem qui són. Altres anys ha estat la PlayStation, DVDs, etc., i un professor de grup.
Un cop finalitzi el lliurament de premis, començarà el ball i a partir de la mitjanit s'iniciarà la marxa jove. La festa comptarà amb dinamitzadors i DJs. A més, també es lliuraran 3 premis individuals i un trofeu de grup. Per poder optar a aquests premis cal inscriure's el mateix dia entre 12:45 i 1:00 de la matinada a la taquilla del pavelló. Com no seria el primer any, l'organització ja ha previst com actuarien en cas de que plogués aquest dissabte.
Sí, bueno, quan si plou i això, doncs abans del que és la celebració, doncs ja reunirem el departament amb la gent i ja veurem el que és. Sempre, doncs, bueno, hasta el pavelló sempre pot fer alguna cosa, però bueno, això sempre es decideix en conjunt si es veu que plou i bueno, i ja està, no? L'important és que esperem que no, però de veritat, com altres anys s'ha fet, quan s'ha vist que estava malament el tema o que sigui, s'ha pres una decisió i ja està, no?
El programa del Carnaval es tancarà amb la sardinada popular el proper 25 de febrer a les 8 de la tarda al pati del Centre Cultural a càrrec de l'Associació Gastronòmica El Setrill. També s'ha programat una exposició de fotografies a la Sala 1 d'Exposicions a càrrec de la FUCER.
I no deixem el carnaval perquè demà dissabte Ripollet s'omplirà de disfresses, música i ball a diferents indrets del municipi. Un d'ells és el local, on a partir de 10:45 de la nit començarà la festa.
Primer se celebrarà el concurs de disfresses amb premis per a la millor i la pitjor disfressa individual o en parella. Un cop entregats els premis, començarà el ball amb música en directe.
Aquest diumenge l'Associació de Veïns del Barri de Maragall organitza la tradicional calçotada popular a la seu de l'associació. L'activitat serà totalment gratuïta i oberta a tota la població.
L'activitat pretén ser un punt de trobada entre veïns i veïnes de tot el municipi, tal i com ens explicava el president de l'associació, Cayetano Molina.
Bueno, esta actividad ya la hemos hecho tradición, ¿no? Que lo hacemos cada año. Cada año hacemos el día de una calçotada popular aquí en el patio de la Asociación de Vecinos, en el centro cívico. Y bueno, como su nombre dice, popular, ¿no? Pueden venir y asistir todas las personas que así lo deseen. Nosotros en principio tenemos una capacidad para unas 100 personas, pero nos desbordan y a veces tenemos que utilizar la sala y tal. O sea, sí, hay bastante afluencia. Y es un poco de tertulia entre los vecinos y los asistentes, ¿sabes? Es un plan de convivencia.
L'hora de la trobada serà a les 12 del migdia al local de l'associació del carrer de Maragall.
Aquesta nit a les 10 el Teatre Auditori acull l'espectacle Música Clàssica. L'argument d'aquest sainet líric gira al voltant de la disputa entre un pare sever, cantant de capella i amant de la música clàssica, i la seva filla, cantaora aficionada i amant de la cobla popular.
L'objectiu de l'espectacle és donar a conèixer tot un repertori pràcticament desconegut, el de la sarsuela còmica de curta durada i el de la petita opereta bufa. L'obra compta amb la música de Roberto Chapí i el llibret de José Estremera. Sobre l'escenari podrem veure Josep Jarque, baix, Marta Valero, mezzo-soprano, i Ferran Campabadal, tenor. L'espectacle és en castellà i el preu de l'entrada és de 15 euros.
El proper diumenge 22 de febrer, l'entitat local Ripollet Sardanista organitza una nova trobada de música i ball al pavelló municipal de Joan Creus. L'activitat començarà a les 5 de la tarda.
Rosa Santacreu, de l'entitat Ripollet Sardanista, explicava fa uns mesos a l'Info les característiques de la seva associació.
De socis som molta colla, som una de les entitats del poble que potser més socis té, tot i que, esclar, aquesta entitat hem de comptar que fa 33 anys que va començar. En 33 anys, per desgràcia, n'han fallat molts ja, i allà, aleshores, doncs, i de nous no se n'hi apunten masses. Se n'apunten, doncs, els que venen a prendre ballar sardanes, però de vegades llavors et diu, no, saps què, que ja no em ballo, porra, o sigui que, i el que ens ajuda més a nosaltres, doncs, són els col·laboradors de la PLEC, que ells voluntàriament i sense res, estan al marge de tota propaganda i t'ajuden cada any, són fidels a la sardana.
A la ballada participaran les cobles de Sant Jordi i la Juvenívola de Sabadell, que interpretaran una dotzena de temes del seu repertori.
El proper dimecres 25 de febrer la Biblioteca Municipal acull la xerrada Eduquem les Criatures. L'activitat començarà a les 6 de la tarda i serà a càrrec del periodista Carles Capdevila.
Carles Capdevila és el director del programa Eduqueu les Criatures, que s'emet els diumenges al matí a Catalunya Ràdio, que enguany enceta la tercera temporada i tracta sobre tots els temes relacionats amb la maternitat i la paternitat, com són l'educació, la conciliació de la vida laboral amb la familiar o les situacions de crisi amb els infants. També és autor de diversos llibres com Criatura i companyia, Col·lecció Les Tres Bessones, Una mirada al món i Nova York a la catalana. Capdevila donarà eines per educar els més petits en clau de convivència. La xerrada del proper dimecres és totalment gratuïta, però cal realitzar la inscripció prèvia a la Biblioteca Municipal.
Sota el títol L'orgull de l'absència, la fotògrafa molletana Judit Vizcarra mostrarà a partir del proper dimecres 25 de febrer la transformació del cos extern de la dona imposada per les circumstàncies d'una malaltia, el càncer, i d'una intervenció, la mastectomia. Serà la sala d'art del Centre Cultural.
L'orgull de l'absència té per objectiu mostrar la bellesa interior de les models a través de la fotografia. El càncer i la mastectomia produeixen també una mutilació íntima que només la dona pot entendre i copsar.
La mostra descobreix com la bellesa i l'erotisme tenen més a veure amb la vida que amb el cànon de bellesa imposat per la tradició i pel tractament de la feminitat.
Tant per les models que hi participen com per la mirada de l'artista, l'exposició exemplifica l'essència femenina del coratge de les dones i la sensibilitat d'una dona en concret per captar-ho mitjançant les imatges. L'orgull de l'absència produïda pel Patronat Municipal de Cultura i que es podrà veure a la Sala d'Art del Centre Cultural fins al 29 de març s'inaugura el proper dia 5 amb una taula rodona amb la mateixa autora.
El passat diumenge 15 de febrer es va disputar el 8è Cross Casa de la Selva, on va participar 17 membres de Ripollet Unió Atlètica. Paola Carmona va aconseguir el tercer lloc del podi a la prova a la bifemení.
Ivan Roguera, que va finalitzar 5è en categoria juvenil, es va quedar molt a prop d'aconseguir una de les dues places de repesca que la Federació Catalana posava en joc per poder assistir als campionats d'Espanya de Cross. Qui sí tenia una plaça assegurada per aquest campionat a la categoria júnior femenina era Sònia Manyes, que es va proclamar vencedora de la prova. Mentrestant, es celebrava també la 14a mitja marató de Gavà Castelldefels, on van participar tres atletes del RUA.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres comencen les activitats de carnaval amb el Carnaval Infantil al Pavelló Joan Creu. Serà a les 5 de la tarda. A partir de les 10 de la nit, música clàssica al Teatre Auditori amb el Sainet Líric, definit pels seus autors com el disbarat còmic líric. Demà dissabte els més petits fem dissabte amb Relet Relet, música per infants sobre la família, jocs i sons per assaborir la música amb el pare i la mare. Serà a les 12 del migdia a la Biblioteca Municipal. Dissabte a partir de les 5 de la tarda comença la Gran Rua de Carnaval 2009 pels carrers de Ripollet. La sortida de la Cercavila serà des del carrer de Sarrià de Ter. A partir de les 11 de la nit, flamenc a la Penya Flamenca, a la Macarena, i a la mateixa hora Carnaval al local. Diumenge, dia de sardanista, amb les cobles de Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la Juvenívola de Sabadell, serà a les 5 de la tarda al Pavelló Joan Creus. Dimarts 24 de febrer, cinema al Centre Cultural amb Por qué lo digo yo, comèdia romàntica americana de Michael Lehman a la Sala d'Audiovisual. Serà a les 7 de la tarda. Dimecres, taller per a pares i mares a la Biblioteca Municipal. Eduqueu les Criatures. Parlarem amb Carles Capdevila, director del programa Eduqueu les Criatures. Serà a les 6 de la tarda. Dimecres s'acaben les activitats del Carnaval amb la sardinada popular a càrrec de l'associació gastronòmica El Setrill. Serà a partir de les 8 del vespre al pati del Centre Cultural. I finalment, dijous 26 de febrer, xerrada, iniciem un viatge compartit. Comencem P3. Serà a càrrec d'Agnès Barba, mestra d'Educació Infantil, i serà al Teatre Auditori a les 6 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
I passem ara a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Comencem jornada de descans per la Lliga de Futbol.
Sí, però el Ripollet, aprofitant aquesta jornada de descans, doncs jugarà l'encontre pendent que té contra el Granollers del dia que el vent va tirar les tanques de velocitat. És un partit molt important per al Ripollet. Si no vol perdre, doncs el tren de la primera catalana té que guanyar aquest encontre contra un dels rivals directes. que a la primera volta ja van empatar un gol. Pel que fa a la penya Portia Pajaril, aquest dijous ha fet un pas molt important per obtenir el pas a la segona territorial després de guanyar un partit que tenia atrasat contra el Montbau per 4-3. La victòria dels homes de Javi Varela situarà la penya en el tercer lloc i el pròxim rival serà precisament el segon classificat, que és el Sant Cugat. La penya té opcions a la promoció.
En bàsquet, el Ripollet torna a guanyar partits.
Doncs sí, el nou entrenador Agustí Fornés, que va tenir la primera derrota a casa contra el Blanes a la seva presentació, doncs sent un dels pitjors partits de la temporada, ja porta 3 victòries seguides a casa i 2 a fora, però aquesta setmana ho tindrà més difícil perquè jugarà la pista de Santa Coloma de Gramenet. Tots dos estan empatats a 29 punts i els dos equips estan en zona de promoció per la permanència, llocs 11 i 12, o sigui 10 i 11. A l'encontre jugarà el dissabte a partir d'un quart de 8 de la tarda.
Ja tenis taula, la Lliga Nacional està molt difícil pels equips masculins.
L'equip de la Divisió d'Honor doncs, té un difícil partit dissabte a la pista de l'Escala Girona per intentar aconseguir 2 punts molt importants per la lluita de la, que el Ribollet està. Podríem dir que està amb els equips del Oviedo i la Palma de Mallorca, ja que l'equip de Castells del País Basc és el podríem dir, el condenat a perdre la categoria, no? La lluita està entre l'Oviedo, la Palma de Mallorca i el Ripollet. L'equip de la Primera Nacional també té un dur rival, els amics de Terrassa. El Ripollet té una lluita particular per mantenir la divisió amb els equips del Mataró i el Sa Pobla de Mallorca. El pitjor de tot és que l'equip de la Divisió d'Honor, si perd la categoria, també perdria la categoria perquè no poden estar dos equips en la mateixa categoria.
Mm-hmm. Doncs nosaltres acabem, com sempre, coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs el jugador Benjamín Acevedo, que és de Xile, però que està jugant amb l'equip del Ripollet, i també l'altre jugador, Àlex Bueno.
Ramon, et disfressaràs?
No, jo em canviaré les gomes de la careta i brou.
Com cada any, no? Cada dius el mateix.
Hi ha crisi.
Hi ha crisi. El carnaval de la crisi, dèiem. Doncs hem conegut tota la informació esportiva de la setmana amb el nostre company Ramon Argenter. Ja saben que podem continuar fent-ho aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda fins a les 8 amb el programa Infosport amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies.
Gràcies. I tu et disfressaràs?
Jo sí.
Vale, vale. Ja ho veurem, doncs.
Ja ens veureu, ja.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
La sala d'actes del Centre Cultural va acollir ahir la presentació del llibre Amiant 100 anys de Salvador Mañosa. Aquest llibre expressa com ha afectat la presència de l'amiant a les vides de la ciutadania i es recullen testimonis d'afectats dels municipis de Cerdanyola i de Ripollet. La redacció s'ha realitzat sota la coordinació del pneumòleg Josep Tarrés. Amiant 100 anys ha estat publicat per l'editorial Montflorit i s'ha pogut editar gràcies a la participació de Rotary Club de Cerdanyola. Per parlar de l'obra, avui ens acompanyen el seu autor, president de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet, Salvador Mañosa, i el doctor Josep Tarrés. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. 100 anys d'amiant. Senyor Mañosa, a què em fa referència aquest títol?
Històricament són 100 anys de que un govern no hagi fet res i encara continuem, gràcies a Déu, per notícies d'ahir, la gent que ha treballat comença ja a cobrar i donar als metges o a la justícia valor a una malaltia que fins ara encara està considerada és inexistent. I aquí hi ha la lluita pels ambientals que no està reconegut ni per la justícia ni per la classe metge, etc.
Mm-hmm. Vostè com ha afectat està en lluita, podríem dir.
I tant, fins que mori.
Home, això no s'ha de dir.
Pues sí. Perquè un dia o altre deixaré d'existir físicament, pel meu ofici possiblement no.
A què consisteix la seva lluita?
Posar en evidència a un estat, sobretot aquest estat espanyol, que es considera que estem a dintre de la Comunitat Econòmica Europea, etc., i estem a l'Àfrica, estem despullats. Estic demanant justícia per la gent que jo no puc dir, però sí el doctor Tarrés, que ha mort, que ha patit, que pateix i que patirà una malaltia no volguda, no desitjada per ningú, i el govern hi fa orelles sordes des de fa 102 o 103 anys.
Mm-hmm. Què en trobem en aquest llibre, 100 anys?
La història d'un poble o la vivència d'unes d'unes famílies de gent en forma de cuento, en forma de vida viscuda, dolguda, de la mort del pare, de la mare, del germà o la germana, i hi trobes de tot, i una llista molt important, els morts, obtinguda aquesta llista pels doctors i la seva tasca com a metge, com a pneumòleg, i ha pogut posar el nom de Pepito, Sotano, Mangano, etcètera, etcètera, fins a 160 o una cosa així, ja no recordo el nom, el número.
Qui ha col·laborat amb vostè per a la realització d'aquest llibre?
Tantes pàgines com gent. Primer de tot haig de donar les gràcies a totes les dones de les fotografies que hi ha, que unes van, al principi són amb la mare morta, amb el pare mort i amb l'home mort, i després captar-los fotogràficament, i després totes aquestes dones que són veïnes del meu poble o del nostre poble em van ajudar moltíssim a muntar tot el que és la part de color. L'altra és la part negra, la part trista i dura i real del que passa avui a Cerdanyola i a Ripollet.
Per vostès, a l'hora de replantejar aquest llibre, quin era l'objectiu de l'obra?
Això, de cridar l'atenció. És que estem així, que estem cridant l'atenció. Ens haurien de parir. Ara, aquesta setmana és carnaval, però hauríem d'anar tota la setmana vestit de carnaval i anar fotent coets i petar-los perquè se n'entenin que això és un fet i que no ningú fa cas, ni l'Estat, ni la classe metge, ni les multinacionals, que volen encara fer més diners.
Senyor Tarrés?
No, de fet, l'objectiu que ens vam plantejar era la de mantenir la flama encesa, que no es pari mai de parlar d'aquest tema i seguir despertant les consciències sobre la problemàtica real d'aquesta situació.
Hem parlat moltes vegades dels efectes de les fibres d'amiant, però resumidament, perquè ho entenguem, què provoca, doctor, la inhalació d'aquestes fibres?
Ho has començat molt bé. L'amiant només és nociu per la salut quan es respira, quan s'inhala. Això és un concepte que jo sempre l'explico i sempre el seguiré explicant, és fonamental. Llavors, bàsicament, i per resumir-ho molt, l'amiant, la fibra d'amiant dintre del pulmó té dos diferents efectes. Un pot provocar una situació de fibrosis i enduriment del pulmó, i això aniria a provocar un enduriment del pulmó i els costa molt més respirar i t'ofega i et canses i tens molta tos, que és el problema de l'asbestosis, i per altre cantó té un efecte cancerigen. O sigui, l'amiant té dos efectes, l'inflamatori fibrosant i el cancerigen. I els cancerígens sobre afavoreix molt el càncer de pulmó i té un càncer específic que és de l'amiant, que només es dona quan hi ha inhalació d'amiant, que és el mesotelioma pleural.
Parlem de prop de 170 persones que han mort, almenys que vostè tingui constància, diguem, que vostès tinguin constància, a causa d'alguna malaltia relacionada amb l'amiant. Però parlem de casos reconeguts. Quants casos reals poden haver-hi?
De morts per l'amiant hi ha molts més, els 168 que tenim amb el pròleg d'aquest llibre. Aquests són casos que disposo de la documentació suficient i necessària per poder acreditar d'una forma sèria, correcta, científica, que la mort és conseqüència directa de la problemàtica de l'amiant. Ara n'hi ha molts més, i diem molts més abans, que no sé què, sabem que ho eren, però no poder demostrar-ho no estan en aquest llibre, i desgraciadament en vindran més. Actualment, el grup que jo coordino de pneumòlegs i de metges de capçalera de la comarca, tenim en aquest moment 745 casos documentats, d'afectats, i de morts va pujant, desgraciadament aquesta llista 168, si la féssim ara, doncs estaríem al voltant dels 200.
Sempre hem parlat d'afectats no només relacionats directament amb l'empresa Uralita, sinó també passius de diverses poblacions, no només de Cerdanyola i de Ripollet. Quin és l'abast de tot l'efecte de l'amiant?
L'amiant, hi ha tres formes de malaltia a través d'ell. Un era el treballador, el que en diem actiu, i els altres, els que diem passius, els hem de classificar en dos tipus. Un que eren els familiars, que convivien amb un treballador que portava la roba a casa i al netejar-la i a l'expulsar-la contaminava el resto de la família, i després els purament els ambientals, la gent que era veïna a la fàbrica o al foc de contaminació. De tots els nostres casos, hem de tenir en compte que el 91-92% són conseqüència directa d'aquesta fàbrica de fibrociment. Hi ha un percentatge d'un 7-8% de casos que és per amiant, no directament relacionat amb el fibrociment.
Mm-hmm. Perquè quant de temps pot passar des que una persona exposada a l'amiant pugui patir o no una malaltia?
Molts anys. Com a mínim 15 anys. I com a màxim tenim casos documentats de 50 i 60 anys, des de que comença el període de contacte fins que aquesta malaltia aflora, el que diem el període de latència. Pot trigar mínim 15 anys i pot arribar a 50.
Perquè després de tants anys se'n fa difícil arribar a la conclusió que aquella malaltia ve provocada per inhalació d'amiant?
No, són estudis epidemiològics d'entrada i després confirmats per anatomia patològica i per tècniques d'imatge. No, o sigui, però pot ser difícil, diguéssim, una idea difícil, filosòfica, però mèdicament no hi ha cap dubte.
Senyor Mañosa, el mal que ha fet Uralita durant aquests més de 100 anys es pot pal·liar d'alguna manera?
No, mai. És impossible. Home, es pot posar una valoració X, però és com val una vida humana, com val el sofriment d'una vida humana, com val el sofriment de tota la família d'un afectat, com val la societat emmalaltida. Si anem a buscar un valor econòmic, no tenen ni pauta, ni tenen consciència del mal que han fet i no tenen diners suficients per poder pagar.
Hi ha els gastos mèdics, els gastos socials i els gastos de legals. I una baixa per aquesta malaltia té un cost, l'assistència mèdica té un altre cost, sense comptar l'intangible aquest del cost emocional, no?
Sí, i després també hi ha el mateix hospital, el mal de cap que els hi poses, que no els poden tocar, no els poden curar. El que té ja declarat un mesotelioma sap que 11 o 12 mesos de vida ni queda. Els metges, com a metges, lluiten per salvar-li la vida, però no s'hi pot fer-hi res. És molt trist, això. O sigui, parlàvem abans de poder modelar. Jo paro amb una cirurgiana, però ha tingut casos de mesotelioma pleural i és molt trist que tenint tot el seu abast no poder fer res. Això és molt trist. Per la classe metge, per aquesta noia, pel malalt, per la família, per tot.
Perquè el sistema sanitari està preparat per fer front a aquesta malaltia o és que realment no hi ha res a fer?
El sistema sanitari està preparat per assolir aquesta malaltia. Llavors també hem de tenir en compte que el que diu el Salvador és una realitat tremenda. Un diagnòstic de mesotelioma al promig són 11 mesos. El que passa és que una cosa són els promitjos, altra cosa és el cas particular. També hi ha persones que han aguantat doncs, més anys. O sigui, això és el promig, no hem de dir ara que amb això tal, és un promig, ja el vi no arriba, i en altres que afortunadament és més llarg el període.
Mm-hmm. Perquè, senyor Mañosa, quins són els sentiments que envaeix a un malalt d'aquest tipus?
Perquè jo, perquè no l'altre, i perquè comencem una sèrie de preguntes d'incerteses, de por, de pànic. Quan m'apunxarà aquesta fibra que jo porto en el pulmó a la pleura? Tota una vida amb l'espasa de Damocles a sobre el cap. Per sort, has de ser valent, lluitar i esperar que tot vagi bé. Tinc 63, el mes que ve faig 64, estic fent una escultura, estic fent el retrat d'un amic amb 45 anys que és mort a Xina. O sigui, ja està èxitos, jo encara estic vivint. Per què? Doncs pues no ho sé. O potser per ser amic del doctor Terrés o pel que sigui. Tinc la sort de poder viure, de mal de matí veure el sol, demà a la tarda veure la foscor i demà passat. I aquesta és l'únic que puc dir a la gent, la cosa, aquesta cosa que es diu sort i esperança amb un mateix. Ho tens, però has de saber que ho tens i saber-ho portar.
Mm-hmm. Senyor Terrés, abans que vostè arribés, el senyor Mañosa em comentava que vostè és una persona clau en tot aquest procés d'estudi, de donar informació sobre la malaltia. Per què? Per què vostè explicaria
doncs perquè aquesta frase? Fa 37 anys, més o menys, que em dedico a temporades més grans, temporades menys, a l'estudi i al seguiment d'aquesta patologia pròpia d'aquí, específica. És una malaltia que fora dels mateixos pneumòlegs, fora de determinats, molt concrets àmbits d'Europa, pues pràcticament no la coneixen. És una malaltia infreqüentíssima, si no fos perquè hi ha un foc contaminant important. A mi em va tocar. Jo vaig venir a Cerdanyola des de Barcelona i l'any 73 em vaig començar a veure casos que en principi no tenies explicació, portar-los a altres companys, i vaig començar a col·leccionar, a apuntar tots aquests casos que eren especials, que eren era una patologia pneumològica molt específica, i des de llavors m'he interessat, he coordinat, he aconseguit ara que coordino un grup de 10 metges de diferents àmbits. Ara darrerament, i referent a el que comentava el Salvador, ens han donat un premi per un estudi d'infermeria per estudiar els efectes psicològics i d'acompanyament d'aquest tipus de malalts per lluitar contra aquesta vessant d'afectació psicològica. És un altre aspecte d'aquest interès ja polièdric que anem tenint, tant social com mèdic, com artístic, com que anem presentant. M'hi he trobat com el Salvador. Jo no l'he buscat a la Mia m'ha trobat a mi.
I a mi també. Jo em va trobar a l'habitació del quarto del mig, ara fa 63 anys, n'estic segur. Jo a aquella època nací a casa, en Comatrona, i en el quarto del mig hi havia amiant per donar i per vendre.
Un artista lluitador que a més és el president, com comentàvem al principi, de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet. En quin punt es troben ara treballant des de l'entitat?
Bé, plàcid. Estem, aviam, seguim treballant, informant, sobretot informar. Aquesta gent que està espantada, és veritat, tothom està espantat. I encara que em vegin a mi tranquil, hi ha moments que tinc por. Però sobretot ajudar. Ajudem a tothom el que podem. I gràcies a aquest llibre, aquesta tarda, vespre, abans de vindre aquí, Aritz, un basc, no sé, ell m'ha parlat que estan patint la mort del pare per esmiant, i m'han demanat el llibre. O sigui, ni consell, ni el què, ni el com, diu, t'envio el llibre demà al dematí, el més urgent possible, i clar, parlem una altra vegada com a afectat, què sé que li està passant al meu pare. He vist i hem filmat la mort d'un senyor, Josep Sabater, per televisió aquí a Cerdanyola. Sé el que em pot passar, sé el que m'espera si em toca. Vull dir, és molt dur, molt cru. Ens tornem com a malalts una espècie de dictadors, però molt bèsties. Arrosseguem a tota la família, perquè cada X temps ens han de donar aquella pastilla, i al final acabes amb la famosa morfina per pal·liar els dolors, gràcies a la medicina.
A mi en 100 anys ja ho saben que és aquest llibre impulsat per Salvador Mañosa, que ens ha acompanyat aquesta tarda a l'Info d'avui. President també, com dèiem, de l'Associació d'Afectats per l'Amiant de Cerdanyola i Ripollet, i també hem tingut amb nosaltres el doctor Josep Tarrés. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Bona tarda, i que et podem veure durant molt de temps.
Moltes gràcies, bona tarda i sort.
Sort.
Esteu escoltant Info.
I abans d'acabar fem un repàs de les notícies més destacades de l'Info d'avui. Tancat el termini per sol·licitar un pis de protecció oficial de la nova promoció que l'Insol construirà als Pinatons.
Fins a aquest moment hi ha 250 sol·licituds presentades i la data del sorteig es manté per finals de juny.
Aquesta tarda comença el Carnaval 2009.
S'iniciarà a les 5 de la tarda al pavelló Joan Creus amb el Carnaval Infantil. Demà serà el dia de la Rua i de la Marxa Jove.
Durant aquesta setmana s'han dut a terme les xerrades sobre educació i desenvolupament.
Organitzades per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, s'han realitzat paral·lelament a l'exposició Compartir un somriure, un recull de fotografies sobre els infants de Guatemala.
i diumenge calçotada popular.
Està organitzada per l'Associació de Veïns del barri de Maragall i pretén ser un punt de trobada entre veïns i veïnes de tot el municipi.
Per últim, avui Sarsuela al Teatre Auditori.
Sota el títol Música Clàssica podem veure un sainet còmic líric que començarà a les 10 de la nit.
I fins aquí l'info d'avui divendres 20 de febrer. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricartic i us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb música de Carnaval. És aquest tema, Carnaval, Carnaval, de Jordi Dan. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i feliç Carnaval.
Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, 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 febrero. La, 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 suena alegre Carnaval en el mundo entero. Medianoche y en la cañada suena una samba, es carnaval, blancos y negros, hasta mañana, todo se olvida en carnaval, 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 te quiero, la, 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 bailaremos sin parar en el mundo. Carnaval, carnaval.